Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Obrim el guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui us parlaré de boscos. De boscos, i no boscos qualsevols, perquè de boscos tenim pinedes, tenim fagedes, rouredes, alzinars. Però avui parlarem d'un tipus de bosc que porta, podríem dir, la biodiversitat al límit.
Ui,
o sigui,
quin tipus de bosc és aquest?
Aquell que resisteix. És a dir, els boscos mixtes.
Boscos mixtes, per tant, entenc que hi ha diversitat d'arbres allà dins.
Diversitat d'espècies que viuen a cavall o a mig cavall d'aquells boscos continus més dominants per una determinada tipus d'espècie, no? Només. Però ja veurem, com que bàsicament responen que la regió on ens trobem nosaltres, que és la regió mediterrània, és una regió de transició entre el que podíem dir una regió eurosiberiana, és a dir, l'europea i centreeuropea, i una regió subtropical, és a dir, el nord d'Àfrica o el sud de la península ibèrica. Estem una miqueta...
al mig.
Al mig ho podríem qualificar en un camp de batalla.
Ui, vale.
Perquè un estira cap una banda, l'altre estira cap una banda, i el territori és el que hi ha, les muntanyes són les que són i la terra és la que hi és. Per tant, hi ha competència en l'espai, i això és important. I aquesta competència en l'espai es tradueix en el que biològicament o ecològicament anomenem factors limitants. O sigui, una espècie no es caracteritza, o la distribució d'una espècie no es caracteritza per les coses que li van bé, perquè així qualsevol espècie estaria a qualsevol lloc, si no es caracteritza per les coses que no li van bé, o sigui, el que limita que visqui en un determinat lloc o un altre. Doncs, aviam, aquest camp de batalla es tradueix en una gran diversitat i en uns hàbitats, podríem dir, molts, molt singulars. Un d'ells és el que veurem avui, o sigui, els boscos mixtes, que són uns espais forestals completament de transició entre els dominis de les coníferes, en podríem dir els pins, per traduir-ho a llenguatge més mundà, i els grans boscos caducifolis atlàntics, és a dir, les rouredes i les fagedes. D'acord?
Que aquests no són boscos mixtes, són boscos en què predomina una espècie.
Exacte, són els denominats planifolis. Estan boscos... Els dos grans grups són els acicolifolis, és a dir, els pins, i tot el que deriva dels pins, i els planifolis, que són tot el que no són pins, bàsicament.
Molt bé, està molt bé aquesta classificació.
Bàsicament. Doncs, aviam, una mira, ens hem de transportar per un moment, imaginem que ens movem entre uns 500 i uns 1.500 metres d'alçada, el que en un àmbit anomenat com a mitja i alta muntanya mediterrània. Atenció, perquè aquesta mitja i alta muntanya mediterrània és la que climàticament també està donant més senyals de canvi climàtic.
Ui,
és a dir, la que, per exemple, pateix més aquesta pujada de temperatura i la que pateix més també les assecades o els processos de sequera perllongada. És un territori amb sistemes muntanyosos ja prou importants, però encara podríem dir en terra de ningú, i on, per exemple, l'orientació i la precipitació, també la temperatura, com hem dit, et pot marcar la supervivència d'alguna d'aquestes espècies.
Per tant, el canvi climàtic, això que deies, li pot afectar, no?, la supervivència d'aquestes espècies.
Exacte, li pot afectar, sobretot si aquestes pujades de temperatura, per exemple, aquestes onades de calor, que coincideixen amb els temps on hi ha la secada més important, que és l'estiu, van a més. Això directament pot arribar a eliminar o impedir que creixin en aquelles bandes, no? Podríem dir que la millor època per reconèixer aquests boscos mixtes és la tardor.
La tardor. I això per què?
Perquè la tardor, els boscos mixtes normalment són boscos caducifolis, de fulla caduca. I cada espècie té un color diferent.
Ah, són aquells boscos que els veiem verds, grocs i vermells, no?
Ah, exacte, que va canviar la fulla a mesura que va avançant la tardor, i sobretot un canvi de color que destaca entre, per exemple, les coníferes, que són perennes, que no canvien mai, que sempre és aquell color verd i verd intens de fulla, no? Si veiem un canvi de color, això vol dir que parlem, com hem dit, de espècies caducifòlies tenen aquesta estratègia de perdre la fulla com a adaptació a l'arribada de l'hivern i, per tant, a la baixada de temperatura. Mm-hmm. Els colors grocs, ataronjats o vermellosos, fins i tot granates, delaten espècies com els aurons, els blades, els freixes, els cirerers, les moixeres, els oms, els avellaners i els castanyers, que són els que bàsicament formen aquests boscos mixtes, aquesta gran diversitat. En un bosc mixte hi podríem dir que trobem bàsicament les següents famílies botàniques.
A veure, quines són?
Les aceràcies, que engloben el gran grup dels blades i els aurons, el que en nom científic comença per gènere Acer, Acer opalus, Acer campestre, Acer platanoides, etc, etc. Les rosàcies, de la mateixa família que les roses, i que d'allò, que engloben les moixeres, les cerveres i els cirerers. Les olmàcies, és a dir, els oms i els oms, en podríem dir, i els lledoners també. I finalment les betulàcies, que engloben els bedolls i els avellerers. Que serien tant, els dos altres grans grups.
Per tant, tenim aceràcies, tenim olmàcies i betulàcies, aquests tres.
I rosàcies.
Aquestes quatre famílies.
Exacte. Evidentment, espècies que treuen el nas entre grans masses de pinassa, pirroig, rouredes i fagedes. Això també els vol dir una cosa, que si són clapes o punts determinats, mai arriben a organitzar-se en un gran bosc, sinó que formen allò que en diem bosquines, que són petits boscos delimitats, petites zones, però sempre enmig d'altres masses forestals molt més grans. Per tant, no poden créixer més.
Per tant, un bosc mix no serà mai un bosc molt gran.
Exacte. Si no, ja no estaríem parlant de bosc mix, ja no estaríem parlant d'una gran extensió forestal amb una mateixa espècie o amb un parell d'espècies dominants. Hem dit abans que són espècies de muntanya. Muntanya mediterrània, també, encara que l'Atlàntica també n'hi ha, també apareix el bosc mixtre, però aquí ens centrarem en aquesta mitja muntanya mediterrània. Uns boscos que solen aparèixer ja a partir de 400 a 600 metres en amunt. És territori de les serres litorals i prelitorals. Serradalada, litoral i prelitoral. Espècies que en aquest cas sempre ocupen la cara nord.
Ah, carai. O sigui, els tenim sempre a la cara nord de les muntanyes.
Clar, perquè és la cara nord, és la que toca més ombra, l'orientació que rep més ombra, que conserva millor la humitat i, per tant, no pateix les temperatures tan elevades de l'estiu ni les secades de l'estiu.
Aquells límits que dèiem, no?,
aquests
de les
límits.
Altes temperatures.
Apareix als indrets més ombrívols, amb menys radiació i més frescals. Això vol dir que en aquestes serres litorals normalment apareix resseguint els barrancs o cursos de les rieres, que són les zones més fondes. I es barreja moltes vegades amb vegetació de ribera, com són els pollancres, els verns o els salzes.
Per tant, els agraden zones humides, no?
Exacte,
també.
Les zones humides, on poden resistir millor, perquè els boscos mixtes no deixen de ser una vegetació que se'n diu relictual.
Ui, què vol dir això?
Que procedeix de l'última glaciació. És a dir, quan hi havia les glaciacions, el glaç va arribar a latituds molt més baixes, no? Per tant, aquesta vegetació adaptada al fred ocupava latituds molt més al sud. A mesura que es van anar retirant les glaceres, aquesta vegetació adaptada al fred va poder progressar més cap al nord. I ara ens queden petites clapes aïllades que fan memòria d'èpoques més fredes que hi havien hagut. Però, clar, neixen en un context
en què es mantenen aquelles condicions, no?
Ah, exacte, però cada cop són més petites, cada cop han de sobreviure més.
Perquè cada cop queden menys espais,
exacte,
no?, on hi hagi aquestes condicions.
Evidentment, cada cop queden menys espais. La pluviometria també hi fa, i gairebé sempre són arbres que apareixen amb registres mitjans per sobre dels 600 litres per metre quadrat a l'any. I un aspecte molt important són indrets on la sequera estival no és extrema.
Per això que dèiem, no?, que necessiten aigua, perquè provenen d'aquests espais més humits.
Necessiten aigua, recordem que també són espècies caducifòlies, per tant, l'aigua i el fred els hi va de la mà. A Catalunya, per exemple, és el cas de les obagues o dels bacs de la Serra de Collserola, la Serra de Marina, el Corredor, el Montnegre, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, obagues del riu Corb, que això s'està a cavall entre Tarragona i Lleida, i altiplàcies, altiplàs central. I finalment també els cingles de Bertí, les muntanyes de Prades, el Montseny i els Ports, ja a l'Ebre. En aquestes zones hi podem trobar cerveres, moixeres, avellanedes, oms i algun auró o blada, ja quan agafem una miqueta més d'alçada, però podríem dir que no és el territori d'aquest gènere que dèiem abans dels àcers, de les aceràcies.
Per tant, estan molt escampats pel territori, però dius que tenen un territori preferit, no?
Sí, tenen
un... I quin és aquest?
Clar, el territori preferit el trobarem ja a terres prepirinenques i pirinenques i serralada transversal, és a dir, zones més elevades, ja a partir dels 700-800 metres d'alçada, i on hi plou molt més. Hi plou, sobretot, més de 700-800 litres per metre quadrat l'any. En aquests indrets, aquest bosc ja no ha de buscar tant els llocs fondos com ho feia abans.
Perquè aquí ja hi fa més fred de jardí natural,
sí.
No?
Sí. Hi pot aparèixer tant a cara nord com a cara sud, com el Bac, com el Soleil, pot aparèixer als dos indrets, perquè ja no té aquestes condicions tan extremes, no? Hem de dir que serà més habitual a cares nord que no pas a cara sud, on apareix a petites clapes o en casos més puntuals. I en cara sud, quan apareixen a cara sud, seguirà el mateix patró que ho feia a les zones del litoral. És a dir, aquelles zones més fondes, aquelles zones de rieres, de barrancs una mica més profuns, de llocs més més humits i més ombrívols. A cara nord ja tindrà una distribució molt més àmplia. En aquesta zona on apareixen els tilers, els cirerers, però també tota aquella diversitat que parlàvem abans d'aurons i blades, de la gran família aquesta dels àcers, de l'ars. Hi ha tropocientes mil espècies. Hi ha un bon tou d'espècies que, evidentment, molts tenen fulla d'aquesta que anomenem palmatiforme, com si fos la palma d'una mà, amb més o menys entrades. Fulles, en general, simples, no compostes, però en forma de palma.
I això també ho podem trobar, o sigui, hem parlat de que el trobem a diferents territoris, el trobem també a les terres prepirinenques i pirinenques, però el podem trobar a l'alta muntanya?
A l'alta muntanya, mira, aquí ens havien deixat de dir, Ona, que apareixien els tilers i els cirerers, però també avellaners i castanyers. També tenim boscos de castanyers, per exemple, les guilleries. Aquest principi, que en alguns llocs pot aparèixer com a bosc mixt, com a bosc aïllat, sí que és veritat que en aquestes zones, o bé sigui per cultiu, o bé sigui de forma natural, s'ha escapat una miqueta del bosc mixt i és l'única espècie que sí que pot arribar a fer un bosquet una miqueta més...
Més propi, no?
Més propi, més important. Tu em deies a alta muntanya.
Sí.
Ja ens situem per sobre els 1.500 metres d'alçada.
Exacte.
Aquí canviem d'espècies, perquè aquí el factor limitant seria la temperatura.
Clar, perquè aquí ja hi fa més fred.
Llavors,
hi ha algunes d'aquestes espècies que no hi poden sobreviure.
Exacte, hi ha molts dies de glaçada. I amb tants dies de glaçada o de neu al sol, o sigui, quan neva a l'hivern, de neus permanents, podríem dir que els blades, per exemple, els tilers, els castanyers, els oms, totes aquestes espècies no aguanten tant el fred. Són espècies que els agrada més el clima temperat, o sigui, ni molt fred ni molta calor. Allò, entre temps, allò que parlàveu
Exacte,
ara...
Exacte, entre temps.
Allò que es parlava, doncs, són unes espècies d'entre temps, en podríem dir. Però a l'alta muntanya, a partir dels 1.500 metres, els grans protagonistes són els bedolls. El bedoll és un arbre molt peculiar. Per què? Perquè és un arbre caducifoli, té la fulla petita, apareix en petites bosquines, boscos d'aquests mixtes, normalment entre avets, pi roig, pi negre, que ja són espècies d'alta muntanya. Però si tu agafes una fusta de bedoll, el fuster el coneix, perquè és una fusta molt flexible. Per què estan i la de l'avet igual? Són fustes flexibles perquè han de suportar la neu. Les grans nevades.
Llavors les branques s'han de poder torçar, no?
S'han de poder torçar i han de superar aquest pes de la neu. Doncs en aquest cas, els bedolls poden resseguir, també ressegueixen normalment els cursos dels rius, es barregen amb algun salze, que seria el que queda de la vegetació de ribera a altíssima, alta muntanya. No?
Uh-huh.
Per tant, ja veiem, per una banda tenim la diversitat, vale? Per una banda tenim que és un bosc mixt, és sinònim de diversitat botànica,
uh-huh.
amb moltes espècies convivint en zones on normalment hi predomina una monoespecífica o biespecífica, tant si són pins com si són frondoses. Per altra part, són espècies amb molta part, fins i tot, de climes més freds, o sigui, relictes de climes més frescs. Espècies més adaptades, podríem dir, a climes més eurosiberians, per exemple, del nord de la península Ibèrica. Si ens anem, per exemple, als picos d'Europa, allà sí que veiem en gran esplendor aquests típics, aquests boscos mixtes típics. I per altra banda, espècies o boscos que han de sobreviure o han de fer un front, per tant, són boscos indicadors de com evoluciona el canvi climàtic.
Per tant, són boscos que hem de tenir molt en compte, no? Ens hi hem de fixar.
Ens hi hem de fixar-hi molt.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita que tenim. Ens retrobem la setmana que ve.
Fins la propera.